minuts i seran les 4 de la tarda. Ja tenim sentència del Tribunal Suprem sobre el cas de La Manada. Considera que les agressions dels 5 membres a una noia durant els Sanfermines de l'any 2016 constitueixen una violació i no pas un abús sexual, com havia sentenciat el Tribunal Superior de Justícia de Navarra. El dictamen, en conseqüència, eleva les penes de presó dels 9 anys que els van imposar a 15 anys de presó. Durant les al·legacions, l'acusació pública i la popular havien demanat fins a 18 anys d'empresonament pels 5 integrants de La Manada. Per cert, segons diferents informacions, els 5 membres de La Manada ja han estat detinguts. Saludem la Laia Serra, advocada penalista. Laia, bona tarda.
Bona tarda.
Què et sembla la decisió? S'ha fet justícia o encara no?
Era una sentència altament esperada. Moltes de nosaltres que treballem en aquest sector ja vam vaticinar que la condemna per abús era un error jurídic, i no només un error jurídic, era una falta de respecte a la realitat que va succeir als drets de les dones. Per tant, hem rebut amb molta alegria aquesta sentència i vull remarcar que no és una qüestió de més o de menys pena, és una qüestió d'atendre i respectar l'agressió que està donant el seu dia, de posar al centre els drets de les dones, i vull també subratllar que la sentència que s'ha emanat ara té en compte i subratlla el particular caràcter degradant segons els quals es van desenvolupar aquells fets. Per tant, una sentència molt esperada. Jo crec que el Tribunal Suprem tenia molt clar que aquesta sentència que dicte seria fiscalitzada i escrutada tant per les dones que pateixen violències sexuals com per entitats de drets humans, entitats juristes, i no oblidem, l'estat espanyol té unes obligacions internacionals i hi ha precedents com el de Carenta i l'Ac Vertido del 2008 del comitè de la CEDAW, que fa anys que reivindica que el consentiment, més ben dit, la manca de consentiment, ha de ser el centre d'aquests delictes. Mm. Només sí és sí. Hem de deixar enrere definitivament el no o l'absència, no, d'una expressió verbal per part de les dones per entendre que allò és sexe lícit, sexe recíproc.
I això, Laia, després de la decisió d'avui, ja queda meridianament clar. A partir d'ara no haurem de sentir això de no, és que no va dir que no, no, és que estava callada, no, és que no es va resistir prou. És a dir, aquesta sentència ja posa un punt i a part i a partir d'ara ja ho tindrem clar?
Jo crec que l'avantatge d'aquesta sentència és que ha tingut una noticiabilitat tremenda i, per tant, serà difícilment al·legable per part dels tribunals de la resta de l'Estat del desconeixement d'aquest criteri. I a nosaltres ens dona molta força per seguir empenyent. Una sentència no canvia, diguem-ne, un paradigma, més ben dit, una sentència pot canviar un paradigma, però no una pràctica jurídica que depèn de molts actes, moltes postures, no?, en el dia a dia. Però això suposa un punt d'inflexió d'un abans i d'un després. Insisteixo, aquest punt d'inflexió no és només un criteri interpretatiu. És que el cas de La Manada definitivament ha fet que es posi en qüestió que el sistema de justícia respongui i respecti els drets de les dones. I, per tant, el salt qualitatiu que això suposa és històric, sens dubte.
Ara ens estan arribant les informacions que els 5 membres de La Manada els haurien detingut ja, per tant vol dir que entren directament a presó. A partir d'ara què passarà amb ells?
A partir d'ara això dependrà del criteri de les institucions penitenciàries, no?, en quant a tractament, i evidentment el tractament penitenciari tindrà en compte el reconeixement o no i responsabilització dels fets, i tindrà en compte també el pagament d'indemnitzacions, etc, etc. Vull dir que s'obre un llarg camí on encara hi ha moltes decisions que tindran repercussió en el compliment d'aquesta sentència.
Clar, avui, en la sessió del Suprem, hem tornat a sentir coses com aquesta que deia l'advocat defensor Agustín Martínez, reiterant que la noia, la víctima de l'atac de La Manada, no havia dit que no, i que més aviat, segons ell, havia fet tot el contrari.
Es que iban buscando un lugar oscuro y oculto, y ella encabezaba el grupo. Esto no era Manada, esto no eran 5 lobos que iban rodeando a una chica. No, sin ningún tipo de intimidación.
És que aquestes coses són les que s'han d'erradicar, no?, aquestes visions.
Aquestes afirmacions, aquests punts de vista són els que ens trobem cada dia en els tribunals, i per sort, en aquests darrers anys, aquest tipus de tesis estan quedant enrere. És evident que en l'escenari concret de La Manada i en molts altres, parlar de consentiment és una aberració. I a mi m'agradaria afegir que el vot particular que es va dictar en el seu dia pel magistrat dissident era una falta de respecte que al meu entendre hauria hagut de comportar fins i tot mesures disciplinàries, perquè una cosa és dissentir...
És aquell que deia que en les imatges fins i tot semblava que la noia n'havia disfrutat, etcètera, etcètera.
El respecte amb una vivència absolutament traumàtica. Insisteixo, jo que habitualment faig judicis sobre violència sexual, és molt perceptible el canvi que s'està donant també en les tesis de les defenses. Hi ha alguns arguments com aquests que directament els advocats i advocades ja no s'atreveixen a sostenir a sala.
El Malcom et volia fer una pregunta.
Hola, Laia. Més enllà de la pràctica jurídica, volia preguntar si cal una modificació de la llei.
Digue'm.
No, pregunta al Malcom si cal una modificació de la llei a banda de la pràctica jurídica.
Jo crec que aquí intervenen dos factors. Evidentment, quan més clars són els delictes, quan més clarament estan anunciats, menys marge hi ha a interpretacions errònies, extensives o dubtoses. Però al final no és només o tant una qüestió de redactats dels codis penals, que sempre són millorables, sinó que forma el més transcendent és la pràctica jurídica. És a dir, com investiguen els jutges i les jutgesses, com es posicionen els fiscals, quina importància es dona als fets, com s'avaluen les proves, com es construeixen les sentències, com s'interpreta el consens, que és una construcció social en evolució, per sort en evolució cap al consentiment afirmatiu. I, per tant, si canviem les mentalitats, si canviem els consensos, els valors, les jerarquies de drets, això anirà bé. I no dependrà tant d'una redacció més o menys afortunada del Codi Penal. Pensa que les sentències que tenim, els jutges i les jutgesses que tenim, responen a la societat. I el masclisme i les violències sexuals estan arrelades en aquesta societat. Per tant, quan hi hagi aquest canvi de paradigma social, les sentències començaran a reflectar-lo.
Doncs ho hem comentat amb la Laia Serra, advocada penalista. Laia, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bon dia. Adéu.
En tot cas, la decisió, a més, a mi em fa l'efecte que té un altre efecte, i és que, si recordeu, després de la primera decisió, quan es va rebaixar i quan fins i tot es va dir no era una violació, no era un abús, bé, ella consentia, bé, a les imatges semblava que ella també va disfrutar, allò va generar una mena d'efecte crida, i es van crear noves manades, noves actituds. Si ara es canvia i es diu no, a partir d'ara madura amb aquestes actuacions, potser els nois s'ho rumien més abans de fer segons quines barbaritats, perquè si no, és que si no, la sensació és que si sol molt barato, és que la gent encara es pot ampliar aquesta mena de comportaments.
Sí, el que està clar és que això és exemplarificant d'alguna manera, que crea jurisprudència, i jo portava una dada, que és que segons la ONG Feminicidios.net, des del 2016, des de que es va produir l'agressió de la manada, s'han produït 104 agressions sexuals múltiples. Només el 2018, 59 se'n van produir, i 14% d'aquestes 104, repeteixo 104, és que són moltíssimes, han tingut lloc a Barcelona, per tant, més de 14. És que això és un fet que s'està donant i que s'estava donant a la societat, i que crec també que arran de la manada i arran d'aquesta noia, que realment crec que ha estat molt valenta i que ha passat per un procés judicial molt dur i per un procés social molt dur, doncs d'alguna manera el que ha fet és també posar sobre la taula un fenomen que existia, que més dones denuncien, i doncs això, combatre això, no? I crec que és una bona notícia aquesta resolució del Suprem, perquè d'alguna manera doncs posa de manifest que això no surt barat d'alguna manera, no?
El que diu, deia l'advocada, van vaticinar un error jurídic. I tu et preguntes com és que primer van sentenciar d'una manera i ara, després de l'apel·lació, sentencien...
Perquè, com ella deia, el problema no és només del redactat del Codi Penal, sinó de la interpretació que fan els jutges, perquè el Codi Penal és el mateix. És
I de
dir, no
fet,
ha canviat
aquesta
des de
la
primera
qüestió.
A la segona.
El Codi Penal és el mateix.
Però els jutges l'interpreten d'una manera o una altra, perquè, a més a més, aquell vot particular d'aquell jutge de Navarra en què s'havia dedicat a mirar les imatges i que deia que semblava que la noia no ho havia disfrutat, que posava els pèls de punta.
Sí. Bueno, i també posa de manifest la masculinització del poder judicial, que potser a nivell legislatiu també hi ha coses a millorar, però, evidentment, el poder judicial està totalment masculinitzat. Si no m'equivoco, és la primera vegada que dins dels jutges que estan deliberant això hi ha dues dones, dues de cinc, però diguéssim que ha passat ja dues instàncies, aquesta és la tercera, i bàsicament ha passat per ulls masculins.
Hi havia una dona, em sembla.
No sé si va votar diferent, sembla que no.
Sí, de totes maneres, això canviarà, perquè l'escola judicial ara entren moltes més dones que com es percebi.
Ja era hora, també.
Sí, vull dir que amb el temps, afortunadament, tindrem més jutgesses que jutges.
Igualment, diu ella que no cal canviar la llei. Vosaltres n'esteu segurs d'això?
Jo no ho sé, però jo el que crec A veure, quan entrem en una lògica molt vinculada, i el que dic ara és una barrabassada jurídica, però espero que s'entengui el sentit. Quan entrem en una lògica molt basada en els fets, en el moment abans aquell, si va passar allò, va passar allò altre o tal, i evidentment, aquí perquè hi havia imatges, però el normal és que no hi hagi imatges, i per tant, en últim terme, el que hi ha és la paraula d'un o la paraula d'uns contra la de l'altre. El que jo crec que sí que implica un canvi de paradigma és pensar que com a concepte central hi ha una víctima, no? I que una víctima, que en el moment que denuncia això i que ho viu com una víctima, té el benefici de la raó, perquè l'ha de tenir. O sigui, estic dient que ha de ser així, eh? O sigui, estic dient que ha de ser així i que això no hi ha codi penal que ho pugui explicitar. Però que, si no és així, això no ho resolem. Ho resolem per la via de que no passi, evidentment, no? I de que és un tema educatiu. Però per la via de les sentències, o ens creiem a les dones que ho denuncien, o no tenim una altra via. I a mi em sembla que és la solució.
Jo, en tot cas, el que destacaria és la idea aquesta de consentiment positiu, no? És a dir, jo crec que el no és no ja està acceptat per la gran, bueno, una part molt majoritària de la societat. Evidentment, doncs, l'entrada de Vox i de partits d'extrema dreta no afavoreixen a consolidar aquest tipus de discurs, però jo crec que el no és no està força i àmpliament acceptat, però que hem de passar del no és no al només sí és sí, no? Aquest consentiment positiu, perquè ho ha escrit darrerament també l'advocada Carla Vall, de que l'estat de xoc en què estan les víctimes, no? Que moltes vegades el fet de no dir no, tu estàs en un estat de xoc i, per tant, la no acció no pot ser la tesi de la no violació, no? Clar, però... crec que això és molt important. I després també m'ha agradat molt el que ha dit avui, perdona, acabo, sí, sí, el que ha dit avui la fiscal, que és que no es pot demanar actituds heroiques a les víctimes, no? Que moltes vegades no tenen les eines en aquest moment per aquest estat de xoc.
Si no es va resistir, si no... És que pobre...
Inclús els hi pot costar la vida a vegades el fet de resistir-se a cas Diana Quir, per exemple, no?
No, però és que el que tu dius ve després del que jo he dit, és a dir...
Complementa, potser. És que no tenia molt clar el que...
No, perquè jo el que estic dient és el consentiment positiu parteix de la idea de que la dona que denuncia amb raó, denuncia perquè hi ha hagut una agressió i ens però si jo estic dient que estic d'acord amb això, perquè si no, consentiment positiu dient amb afirmació la relació, o sigui,
és evident,
a dir,
hi ha relacions en les que no es consenteix ni es deixa de consentir, i dues persones adultes i raonables, no cal que es diguin sí, sí o sí no, perquè ho saben perfectament. I perquè moltes vegades el que potser és no a les 10 de la nit, al cap d'una estona, per mil raons, és sí.
I per tant, ens creiem a les víctimes. És el que dic, és ens hem de creure a les víctimes, perquè si no ens creiem a les víctimes, no hi ha ni codi penal, ni sentència que això ho solucioni. Seguiran indefenses les víctimes. I aleshores, en el moment que algú denuncia que ha sigut víctima d'una violació individual o múltiple, el punt de partida és que ens la creiem.
No estem parlant només de dones, també estem parlant de nois.
Sí, però bàsicament...
Que també hi ha nois que també poden haver estat violats i que tampoc han de ser heroics davant de
l'endocís. Jo que vull dir és que, si no, sembla que ho estem resolent i no ho estem resolent.
Un dels problemes és que la justícia no és la solució. El que hem d'atacar és la societat.
Evidentment, home, clar.
Perquè ara resulta que els noves de menys de, segons les enquestes de Pornhub, que és una pàgina web, hi ha un tant per cent altíssim, que ara no recordo, d'agressions sexuals. Vull dir que s'exciten amb agressions sexuals. Vull dir que el problema és d'arrel. Vull dir que tenim un problema a la societat que no s'arregla... Vull dir, necessitem una bona justícia, unes bones lleis i uns bons jutges, però vull dir que el problema l'hem d'atacar abans, perquè tenim un problema a la societat, no només la justícia.
Sí, però un cop passa, doncs no, la justícia ha de respondre al respecte. Sí. I després també crec que el que s'ha de vigilar molt és que els serveis d'atenció a la víctima, des de que vas als Mossos a denunciar, tota l'atenció doncs estigui pensada o dissenyada en perspectiva de gènere i amb màxima protecció a la víctima en aquests casos, no? Que s'hagi de repetir la història el mínim de vegades possible, que la persona que tens davant doncs tingui coneixements de com encarar aquest tipus de situacions. Crec que tot això doncs també pot ajudar i pot facilitar
recorregut pertinent. I amb menors, per exemple. Exacte. O sigui, que allà els menors han de repetir quatre vegades coses que els hi passin en una mateixa tarda, a vegades. Per tant,
i ara, per exemple, l'Albert ens enviava un tuit que deia: dins del sistema judicial punitiu es parla molt de quina pena rep l'agressor.
l'agressor, que aquesta és evident, però ell diu, com s'està atenent la víctima? Com es repararà el dany personal i social que hi ha hagut? Aquesta noia no només va patir el que va patir aquell dia, és que després s'ha hagut de veure sotmesa a una campanya de pràcticament linxament en què li han mirat les xarxes socials, li han mirat les seves fotografies, si tenia moltes sí, fotos sí. amb nois o no, per si era de vida alegre. Sí. És a dir, hi han hagut tertúlies, programes en què li han sotmès a un marcatge tota la seva vida privada d'una manera absolutament injusta.
Van contractar un detectiu per vigilar què feia i van considerar que la noia anés amb les seves amigues després de l'agressió no era suficientment probatori de que havia patit l'agressió. És que és de jutjat de guàrdia el que ha passat a aquesta noia. Vull dir que realment un procés molt i molt dur.
No sé si hi haurà ara alguna manera de rescabalar-la, però clar, és evident que el que ha passat ja no li podran tornar. En tot cas,
en justícia, el rescabalament és la condemna de l'agressor i diners. Són diners. No.
Jo vaig fer un curs
de dret que el professor sempre ens deia al pobre que le ha pasado no sé què, ¿cómo lo resarcimos? Con dinero, no? I era sempre el criteri aquest de el rescabalament passa per indemnització.
El punt positiu és que això d'aquesta investigació del detectiu privat i tot, que va ser un escàndol, perquè la societat va dir què esteu fent, fa 10 anys, 15 anys o 20 anys segurament s'acceptaria com normal. Vull dir que hi ha símptomes de que la societat va evolucionant a poc a poc.
Sí, això tens raó. De manera, quan deies això del Pornhub, que hi ha persones que està determinat que s'exciten amb...
Que no vol dir que siguin agressors després.
No, aquesta és la qüestió que jo volia... És a dir, una cosa és la fantasia, i en la fantasia tothom és lliure, i mentre no faci mal a ningú i es consenteixi. Hi ha qui li agrada fer de gos, i hi ha qui li agrada això. I mentre això no passi de la fantasia, que cadascú faci el que vulgui. La qüestió és l'altra, no?
Clar.
I no té res a veure, segurament.
Doncs, en tot cas, deixem aquí aquesta notícia. El Tribunal Suprem ha decidit canviar el delicte. Ja no és abús sexual, és violació i, a més, també aixeca la pena. Però, com deia la Laia Serra, no és tant que li caigui més o menys anys, sinó, sobretot, el fet de que es consideri que allà hi va haver una violació i que, a partir d'ara, quedi molt clar que hi ha d'haver un consentiment, perquè és que, si no... Clar,
I, en tot cas, es constata que la pressió social afecta els jutges, diguem.
Amb totes les conseqüències que això en vulguis treure en segons quins altres.
Pel futur, no?
Perquè és evident que aquests jutges s'han vist afectats per aquesta escàndol social que va generar la primera...
Bé, i l'ONU també havia criticat la sentència en el seu moment.